La Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat donen suport a l'increment de les quotes de captura de tonyina roja. Encetem així l'informatiu d'aquest dimarts 29 d'octubre, parlant d'aquesta sisena jornada de la tonyina roja, jornada tècnica de la tonyina roja, que va ser el punt desembocant de diverses notícies que tractarem aquest dimarts.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, va inaugurar el dilluns passat la sisena jornada tècnica de la tonyina roja del Mediterrani, organitzada pel grup Balfegó, i va donar tot el seu suport i el del govern de la Generalitat a la reivindicació del sector tonyinaire d'incrementar la quota de captura de tonyines en un 20%. La quota mundial de captura de tonyina roja del Mediterrani és de 13.400 tones, de les quals 5.576 corresponen als països de la Unió Europea, i d'aquestes, Espanya en pesca 2.504 tones, el que equival al 45% de la quota europea. D'aquesta quota, els tonyinaires catalans amb base al port de l'Ametlla de Mar tenen assignada una quota de 682 tones, 450 tones pels quatre vaixells propietat o amb relació comercial amb el grup Balfegó i 227 tones pels dos vaixells de l'empresa murciana Fuentes e Hijos. Amb tot, gràcies a acords comercials amb d'altres vaixells francesos, grecs i fins i tot a l'adquisició de quotes com la dels palangres d'Almeria, el grup Balfegó va arribar a les 1.146 tones, mentre que el grup Fuentes e Hijos també va superar les 1.000 tones. Pelegrí va constatar el gran esforç que han fet els tonyinaires en el compliment dels diversos plans de recuperació de l'espècie i els bons resultats aconseguits com a aval per suportar aquesta petició. Escoltem Josep Maria Pelegrí.
El primer que vam fer és comprometre'ns a ajudar a visualitzar la ciutadania, a visualitzar les institucions, a visualitzar tothom que s'estaven fent les coses bé i que, per tant, la biomassa de tonyina en el Mediterrani estava creixent, diguéssim. No? I, per tant, ara que això es constata científicament, el que crec que també és bo i és lògic és que hi hagi doncs, aquesta repercussió en que hi hagi un increment de quotes. Jo aquest dematí, la inauguració de la jornada que hem assistit o que he inaugurat, ja m'he compromès, i així ho vaig fer també a Madrid, doncs davant del Ministeri, en el seu moment, a demanar que hi hagi un increment de quotes de tonyina vermella al Mediterrani. El que crec que és important destacar no és tant en qui se ho reparteix, sinó el fet de que hi ha hagut una actuació responsable, hi ha hagut una pesca responsable, doncs que ha permès que la tonyina, que era una espècie que alguns volien potser deixar morir o que estés amenaçada permanentment, i això no és així. I per tant el que tenim ara és que hi ha hagut aquesta recuperació i per tant el que hem de fer doncs, és celebrar-ho, agrair que totes aquelles persones i institucions que han fet el seu esforç perquè això sigui possible, doncs també puguin gaudir del que significa. No? Per tant, en aquest sentit, crec que el bo és que s'hagi, el fet constatable és que s'hagi recuperat aquesta espècie.
Per la seva part, Miguel Arias Cañete, ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern Central, va coincidir en donar suport a un augment del TAC de tonyina roja, el total de captures admeses, en la propera reunió anual del plenari de l'ICAT, organisme que controla aquestes captures i que tindrà lloc a la ciutat del Cap, a Sud-àfrica, del 18 al 25 de novembre. Arias Cañete va declarar que Espanya és protagonista en la pesquera de la tonyina per coneixement científic, regulació de recursos pesquers i control, i que l'esforç del sector en els darrers anys i les proves científiques de que l'increment de la biomassa és una realitat fan necessari l'augment de quotes almenys en un 14%. Escoltem el que ens va dir Miguel Arias Cañete.
La posición del gobierno es muy clara, es decir, el sector ha hecho un ejercicio muy responsable en el plan de recuperación del stock del atún rojo, se ha visto sometido a muchos sacrificios durante muchos años, ese plan de recuperación ha dado resultados y en un momento en que todos los estudios científicos apuntan a que la situación de la biomasa es mucho más favorable, parece razonable pedir un incremento de cuota. Por lo tanto, el gobierno español lo pedirá y buscará apoyos en otros gobiernos de otros estados miembros para conseguir que podamos tener cuotas adicionales dentro del principio de prudencia, pero dentro también de la realidad de que en esto, cuando están bien los stocks hay que dar oportunidad a los pescadores de beneficiarse de la situación y cuando están mal se les imponen sacrificios. Lo que no se le puede es aplicar un principio de precaución llevado a la última expresión que limite las actividades económicas de un recurso que además está haciendo una pesca muy sostenible. Es el sector que tiene mayor supervisión, mayor control, mayor fiscalización y que está haciendo un ejercicio de pesca muy responsable. Por lo tanto, nosotros desde esa perspectiva creo que estamos totalmente legitimados para pedir incrementos de cuota y luego afrontar el proceso complejo de la distribución de la misma entre todos los demandantes.
Qui també es va referir a l'increment de quotes va ser el secretari general de Pesca espanyol, Carlos Domínguez, el qual, tot i la ferma oposició del grup Balfegó, va avançar que si finalment s'aconsegueix l'increment de les quotes de captures, s'obrirà l'accés al TAC, és a dir, en aquestes captures, a les flotes artesanals a les que en el seu dia es va prohibir la pesquera, fet que afavoriria algunes de les pesqueries d'arts menors. Cal recordar que aquesta temporada, mitjançant una ordre ministerial, es van destinar 100 tones de l'increment anual de 600 tones del TAC aprovat per l'ICAT a la pesca artesanal i que 9 barques d'arts menors de la Milla de Mar van disposar d'autorització per a pescar una sola tonyina. Carlos Domínguez, secretari general de Pesca del Govern espanyol.
Lo que tenemos ahora mismo es una orden ministerial que hemos aprobado este año con mucho esfuerzo, buscando el consenso de todos los sectores. Creo que aquellos que tienen una mayor cuota, como el cerco, que tiene su base aquí en la Mella, o las almadrabas, aunque no conformes del todo, han entendido que había que beneficiar a aquellos a los que se les prohibió la pesca, como en el caso del Mediterráneo, y aquí tenemos en la Mella muchos barcos de anzuelo que también han pescado tradicionalmente atún rojo. Nosotros intentaremos que los aumentos sucesivos que haya de cuota pues beneficien a todos los que necesitan esa cuota. Además, creemos que es la mejor manera de conseguir aumentar la información científica y bueno, pues que todos puedan aprovechar esta pesquería. El que se ha sacrificado, que obtenga los beneficios.
Per la seva part, el grup Balfegó va aprofitar la jornada per a sol·licitar al govern de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, a més de l'increment de les quotes del 10% del 20% i el seu suport, que agilitzi els tràmits per a l'aprovació de l'ampliació de la capacitat de les seves granges d'engreix, les que té instal·lades davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Balfegó ha demanat augmentar la capacitat actual de 1.250 tones a les 2.500 tones totals. Segons el grup Balfegó, aquest projecte ajudaria al creixement del sector i a la creació de llocs de treball i evitaria que la inversió i els llocs de treball marxessin a fora. Escoltem Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Bueno, lo que estamos en estos momentos, si España tiene aproximadamente unas 6.000 toneladas de capacidad de granja, Balfegó tiene 1.250, nosotros vamos a pedir aproximadamente el impacto ambiental para doblar esa capacidad, porque además tenemos posibilidades de llegar a acuerdos con proveedores franceses que nos darían muchas más toneladas para introducir aquí. A todo eso hemos de tener en cuenta que, tal como va la marcha del atún rojo, es muy previsible que empecemos a ver aumentos entre el 15, 20, 25% del TAC de ICAT, con lo cual tendríamos en estos momentos que llevar nuestro atún seguramente a otras regiones de Europa, cosa que no deseamos. Queremos generar riqueza y empleo en Cataluña y en España, por ende. No obstante, si es necesario, lo que no estamos dispuestos es porque tengamos una limitación medioambiental de 1.250 toneladas y podamos pescar 2.000 toneladas, dejarlas perder. Tendríamos que invertir en otra región o en otra comunidad autónoma.
El grup Balfegó ha introduït aquesta temporada a les granges d'engreix 1.146 tones de tonyines i es queixa de que la darrera ampliació sol·licitada per passar d'una capacitat de 1.000 tones a les 1.250 actuals va trigar 2 anys a ser aprovada i per això ha demanat celeritat a les administracions.
I en l'àmbit territorial parlem ara del ministre Arias Cañete, que va ser l'encarregat de cloure aquesta jornada tècnica de la tonyina roja a la Mella de Mar i que a partir d'aquí van sorgir diverses notícies, com diem, a l'inici de l'informatiu. Arias Cañete nega a la plataforma en defensa de l'Ebre que estigui planificant nous transbassaments del riu i és que finalment es va poder produir aquesta reunió que demanava la plataforma en defensa de l'Ebre amb el ministre, ja que l'esperàvem a les afores de l'hotel Amella de mar. El ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, va negar taxativament a la plataforma en defensa de l'Ebre que estigués preparant nous transbassaments a l'Ebre un cop aprovi el Pla Hidrològic Nacional. Representants del moviment antitransbassament es van reunir breument, com dèiem, amb el titular d'Agricultura ahir al migdia a la Mella de Mar, després que una dotzena d'activistes el rebessin amb pancartes i crits. Finalment, el ministre va accedir a programar diverses reunions a Madrid perquè la plataforma en defensa de l'Ebre pugui contrastar les seves xifres de cabals ambientals amb les del govern espanyol abans que el Pla Hidrològic de l'Ebre passi pel Consell de Ministres, possiblement al desembre. I des d'aquí, també des de la Mella de Mar, ahir el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, també va reiterar el seu compromís de col·laborar amb la Generalitat en la lluita contra la plaga del caragol maçana al Delta de l'Ebre, sense concretar, això sí, encara cap aportació econòmica per materialitzar les mesures necessàries. Precisament aquest mateix dilluns, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va reiterar la demanda d'una major implicació i aportació de recursos estatals i europeus per fer front a l'avança del gasteròpode que ataca els arrossars. Arias Cañete, però, en la mateixa línia dels últims mesos, va evitar xifrar el suport econòmic estatal i fins i tot va apuntar que existeix una discussió sobre la millor forma de combatre la plaga. En aquest punt de l'informatiu canviem de qüestió i parlem a continuació de reciclatge. Les comarques ebrenques recullen selectivament la meitat dels residus que generen. Les comarques ebrenques van generar el 2012 unes 92.471 tones de residus municipals, un 5,21% menys que l'anterior, seguint la tendència a la baixa registrada a Catalunya per la crisi econòmica. En quant a la generació de residus per càpita, les Terres de l'Ebre ha estat 1,32 quilos per habitant i dia, respecte als 1,35 de la mitjana catalana. Destaca que del total a l'Ebre s'hi va recollir selectivament el 49,51% dels residus, és a dir, 45.781 tones. I el conseller d'Agricultura i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, va signar amb el president del grup Nature Freixe, Josep Manel Albiach, un conveni de col·laboració per millorar la conservació i incrementar la conscienciació dels valors naturals de la Ribera d'Ebre, concretament l'espai que conforma la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Cebes i Meandre de Flix. Segons l'acord entre ambdues parts, es desenvoluparan línies de treball conjuntes i promouran la celebració i organització d'actes, jornades, xerrades, estudis científics i tècnics. Paral·lelament, el departament es compromet a donar suport a la petició d'incloure la Reserva Natural de Cebes a la Carta Europea del Turisme Sostenible. I a continuació, els temps dels esports.
Avui la informació esportiva ve marcada per la informació generada pels diferents partits disputats pels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. Si iniciem el nostre recorregut per la categoria juvenil a la primera divisió de les Terres de l'Ebre, grup 12, hem de veure que el juvenil A de l'Ametlla de Mar va perdre per 2-0 al camp de l'Aldeana i veu afectada una mica la seva classificació, que fins ara estava ubicada entre els primers llocs de la mateixa. Així, els caleros han baixat fins a la setena posició, amb 7 punts. Els de l'Ametlla de Mar jugaran el pròxim cap de setmana, concretament el juvenil A de l'Ametlla de Mar, dissabte a les 11 del matí, dissabte, però a les 4 de la tarda, aquí a casa, davant de l'Alcanar. Els canareus són un dels equips que figura junt amb l'Ametlla a la zona mitja de la classificació amb els mateixos punts. Cal destacar respecte al juvenil A que el seu jugador Igor Azizov figura entre els màxims golejadors de la categoria amb 5 gols a un gol del Pichichi. Pel que fa al juvenil B, els caleros van sumar en aquesta quarta jornada la primera victòria de la temporada i ho van fer ni més ni menys que davant del Perelló en el partit de màxima rivalitat. Els de l'Ametlla de Mar es van imposar per 5-2 als perellonencs, sumant els 3 primers punts de la mateixa. Els caleros són novens amb 3 punts a la classificació. El pròxim cap de setmana els de l'Ametlla de Mar juguen al camp del Roquetenc el diumenge a les 12 del migdia. El Roquetenc és un dels dos equips que comparteixen el liderat de la mateixa. Baixem a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar van golejar 0-4 al camp de l'Ampolla. Els de l'Ametlla són ara co-líders amb 12 punts, els mateixos que la Sénia. De cara al pròxim cap de setmana, els caleros juguen el dissabte a les 12 del migdia, aquí a casa davant del Camarles, un equip que és a la zona mitja de la classificació en 7 punts. I pel que fa a l'infantil, els de l'Ametlla de Mar van golejar 8-0 a la Unió Esportiva Aldeana. Els de l'Ametlla a poc a poc s'apropen al capdavant de la classificació, són quarts amb 6 punts a 3 punts dels líders. Els de l'Ametlla de Mar juguen al camp del Camarles el pròxim cap de setmana, concretament el dissabte a les 10 del matí. Els camarlencs són tercers, per tant, estan situats un punt per davant dels de l'Ametlla de Mar. Destacar en quant als infantils que el seu jugador Marc Brull es troba també entre els màxims golejadors de la categoria, a un sol punt del pitxitxi de la competició. En categoria Leví marxem a la primera divisió grup 9, on la Leví de l'Ametlla de Mar aquesta setmana va perdre el seu primer partit i ara es situa quart a la classificació amb 9 punts a 3 punts dels líders, la Rapitenca B i el Jesús i Maria. Els caleros perdien per 4-2 al camp de la Sénia. Els de l'Ametlla de Mar juguen a casa el pròxim cap de setmana davant l'Escola Ebre de Tortosa, concretament el dissabte a les 10:30 del matí. I pel que fa a l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, a la segona divisió, els caleros, tot i donar una bona imatge, van perdre per 0-6 davant de l'Alcanar B. Els de l'Ametlla de Mar són 11ens amb 0 punts a la classificació després dels 3 primers partits jugats. Els caleros juguen al camp de l'Amposta aquest dissabte a les 10:30 del matí. En aquest cas, com hem dit, al camp de l'Amposta B, que és novè amb 6 punts a la classificació. Si parlem dels equips no federats, veurem que el Benjamí Dorades, el Benjamí de segon any, va guanyar 0-9 al camp del Jesús i Maria Blanc, mentre que el Benjamí Llobarrets va perdre 3-1 també al camp del Jesús i Maria, però davant de l'equip roig. El prebenjamí Saitonillos, que colidera la classificació d'aquesta categoria, va imposar-se per 1-6 al camp de l'Ampolla, mentre que el prebenjamí Llucets va perdre 9-1 a Camp Redó. En les competicions de futbol escolar, és a dir, no federat, hi ha jornada de descans aquest cap de setmana al coincidir amb el pont de Tots Sants.
En aquest punt de l'informatiu, després dels esports, com fem habitualment, repassem l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. Ahir l'Ametlla de Mar es va convertir en epicentre informatiu amb aquestes 6enes jornades de la Tonyina Roja i amb la visita del conseller Josep Maria Pelegrí i el ministre Miguel Arias Cañete. La Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat donen suport a l'increment de les quotes de captura de Tonyina Roja. El conseller Josep Maria Pelegrí i el ministre Miguel Arias Cañete van ser presents en aquesta 6ena jornada tècnica de la Tonyina Roja i van donar suport a la reivindicació del grup Alfegó i del sector tonyinaire català de demanar un augment del TAC del 20% a l'ICAT. Arias Cañete nega a la plataforma en defensa de l'Ebre que estigui planificant nous transbassaments del riu. Representants de la plataforma en defensa de l'Ebre es van reunir ahir a la Mella de Mar amb el ministre d'Agricultura i van acordar noves trobades a Madrid abans que el pla hidrològic de l'Ebre passi pel Consell de Ministres. El ministre d'Agricultura, també des de la Mella de Mar, es va comprometre a col·laborar en la lluita contra el caragol Massana sense concretar ajuts. Les comarques ebrenques recullen selectivament la meitat dels residus que generen. La generació de brossa per càpita es va situar el 2012 en 1,32 quilos per habitant i dia. Agricultura promou la recuperació de l'espai natural de la Ribera d'Ebre a Flix. El departament donarà suport a la petició d'incloure la Reserva Natural de Cebes a la Carta Europea del Turisme Sostenible. I als esports us hem informat de resultats i classificació del futbol base. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 29 d'octubre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.